Villa Villafranca. Sì, sì, sì. Radio Villafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I l'equip tècnic que l'acompanya, ja sabeu, el Toni Olivella, que avui està davant dels comandaments, el Marc Pujol, que li fa de segon de bord, i després, quan el Morgades acaba d'explicar aquestes cinc efemèrides de la setmana entrant, la Goretti Martínez ho agafa, ho retalla, ho posa maco, ho posa d'això i ho penja de la plana web de Ràdio Villafranca perquè en qualsevol moment que vosaltres ho vulgueu consultar o ho vulgueu escoltar, doncs pugueu anar allà i pugueu aconseguir aquesta informació que ja fa uns quants anys que dura. Bé, com que aquesta també tenim una altra debilitat, que és la música, ja ho sabeu, i com que aquesta setmana entrant doncs, s'acaba el mes de febrer i comença el mes de març, s'ha acabat el carnaval ja, doncs llavors farem un petit homenatge aquest mes de març amb aquella cançó mítica de la cançó brasilera, Les aigües de març, aguas de março, que deien allà, i que ens interpreta la Elis Regina. Aquí la teniu.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, nó da madeira. Cainga, candeia, é uma tita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É um mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da cumieira. É a chuva chovendo, é conversa, é a ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão. É a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo pingando, é uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É uma cobra, é um pau, é João, é José. É um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho. Resto de toco, um pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho. Resto de toco, um pouco sozinho. Pedra, caminho, um toco, sozinho. Pedra, caminho, toco, sozinho. Pedra, caminho, eu tô.
26 de febrer del 1802, el dia que neix a la ciutat provençal de Besançon el que serà el famós escriptor francès Victor Hugo. Victor Hugo és fill d'una família benestant, una família bastant ben col·locada, el pare era militar, i viurà i passarà tota la seva infància a Besançon, fora d'un període d'un parell d'anys que el seu pare és destinat a Madrid en missió militar i ell, doncs, i la família, vaja, l'acompanya. El noi comença ja de petit a destacar amb tot això de la poesia i la literatura. Destaca l'any 1819, és a dir, amb 17 anys només, als Jocs Florals de Toulouse, i funda, amb els seus germans Abel i Eugeni, una revista, la revista Le Conservateur Littéraire, el conservador literari, que el comença a fer conegut. El 1822 publicarà la seva primera obra poètica, Odes i poesies, que, doncs, augmenta aquest coneixement. Però el 1827 es produirà l'estrena del drama Cromwell, que ell ha escrit, una estrena on ell proclama la llibertat de l'art i que molta gent considera que és com una mena de manifest fundacional del romanticisme aplicat al teatre, i que fa que en Victor Hugo es posi al davant d'aquest moviment, del moviment romàntic que triomfa a tota Europa. Com a líder d'aquest moviment i secundat per Alfons de Lamartine, Alfred de Musset, Alfred de Vigny, alguns d'aquests autors d'aquella època, doncs es publica el llibre Les Orientals, que suposa el 1829, que suposa un gran triomf, però té un entrebanc amb la censura. Ell volia estrenar una obra de teatre titulada Marion Delorme, però un drama amb 5 actes, però la censura li frena, li prohibeixen que el representi, i ell s'haurà d'esperar fins a l'any 1830. Però val la pena, perquè el 1830 estrenarà la seva obra de teatre Hernani a la Comédie Française, provocant un gran escàndol, perquè és l'antítesis del vell classicisme del teatre i la proclamació del romanticisme, com dèiem. Al mateix temps, quan estrena aquesta obra que el farà tan fa i que ja el farà famós, publicarà diversos llibres de poesia i la seva primera novel·la, ja sabeu, Nostra Senyora de París, aquella del Quasimodo i la Catedral de Notre-Dame i tal. I a més també estrenarà el drama Ruy Blas. Tot això el portarà, doncs, a primera línia de ser conegut i que farà que el 1841 ingressi a l'Acadèmia Francesa. Però com que després li ve un fracàs amb una obra de teatre, Els Burgrafs, a l'any 1843, el noi es desanima i abandona el teatre, i deixa de banda una mica l'Acadèmia Francesa. A més, ha tingut la mala sort de que una filla seva, la Leopoldine, ell ja estava casat, es mora de malaltia, i a més, la seva dona se'n va amb el seu millor amic, Saint-Beuf, i per tant es queda sol, vull dir, l'abandonen, no? I això el porta, curiosament, a la política, perquè com que és famós, l'han elegit part de França, l'han elegit representant, encara no hi ha república ni res de tot això, l'any 1845, i el 1848 Napoleó III li proposa que vagi a les llistes. Ell ho accepta, es presenta a les llistes i és elegit, però aviat entraran en contradicció amb Napoleó III, perquè el 1851, al cap de 3 anys, ell denunciarà l'ambició dictatorial del futur emperador, de Napoleó III. Perdó. Aleshores, es produirà el cop d'estat el 2 de desembre de 1851 i, naturalment, Victor Hugo ha d'agafar les cames i anar-se'n cap a Bèlgica, i allà es dedicarà durant un temps a començar a preparar la seva novel·la màxima, Els Miserables. De fet, però, Bèlgica no li agrada i el 1852 agafa la família que li queda i se'n va cap a Jersey, al Regne Unit, on passarà, doncs, un parell d'anys, i viurà mantenint, això sí, el seu republicanisme i criticant, seguint sent crític, continuant sent crític, amb Napoleó III, de qui rebutja una oferta d'amnistia que li fa a l'any 1859. D'aquest exili naixeran els diversos llibres, per exemple, Els Càstigs, unes poesies satíriques, una trilogia d'una poesia filosòfico-històrica que comprèn El fill de Satan, Déu i la llegenda del segle, són 3 obres de teatre, i la seva gran novel·la, la seva immensa novel·la, Els Miserables, on denuncia l'abandonament de les classes més humils. Quan el 1870, diguem-ne, és derrocat Napoleó III, ell tornarà a París, on serà rebut amb grans aplaudiments i aclamacions i tal, i a més serà elegit diputat. ha dit, perquè s'està fent la Constitució i s'estan fent totes aquestes coses. Quan hi ha les eleccions, ell es presentarà, però no agafarà, no tindrà vots suficients per ser diputat, i haurà d'esperar 4 anys més, fins al 1876, a tenir un escó de senador a París, des d'on defensarà l'amnistia, curiosament, de tots els membres de la Comuna que en el seu moment van fer possible fer fora a Napoleó III. Però els anys no passen debades, la seva producció va disminuint. Ara, la seva fama augmenta, el seu prestigi va cap amunt. I quan el 1881 es compleixen 50 anys d'aquella estrena, d'aquella obra de teatre, Hernani, que doncs el govern s'hi volca, fa un banquet oficial, fan actes oficials i tot això, però ell ja està pràcticament retirat. I el 22 de maig de 1885 morirà Victor Hugo, l'home que ha posat la literatura francesa en el seu màxim exponent. El govern francès decretarà un dia de dol nacional i l'enterrarà en el Panteón, reconeixent-lo com un dels més grans i més importants poetes i escriptors de França. I com que l'obra més coneguda i més popularitzada i més important de Victor Hugo va ser Els Miserables, hem buscat una cançó que parlés de Miserables, si no ens ha costat gaire, perquè tots tenim present al cap encara la mítica cançó de Lluís Llach, El jorn dels Miserables. Per tant, completem aquest homenatge a Víctor Hugo amb El jorn dels Miserables, de Lluís Llach.
Que poques paraules tinc. I les que us dic són tan gastades. Caldrà buscar nous camins on no calguin les paraules. Que poca força que tinc. Tants acords l'he malmenada. La vull tota per demà. Quan la gesta porti i potser cal deixar-la, que no sigui que esperar ens allunyi més dels actes.
De febrer del any 272, el dia que a la localitat de l'Imperi Romà de Naissus neix el que serà el gran emperador Constantí I, apodat justament el Gran. Però no avancem a aconteixements. Estem en un moment en què Roma està passant un moment delicat. Amb els últims 50 anys acaba de tenir 26 emperadors i només un ha mort al llit. Això us dona una idea de que, com anaven les coses. A part d'això, els perses i els bàrbars estan apretant per la zona oriental de l'imperi, presagiant un conflicte important. Però, per sort per Roma, apareixeran dos emperadors, un, el Dioclecià, que és el que mana en aquell moment, i l'altre, el futur Constantí I, el gran aquest que centra la notícia d'avui. I aleshores el Dioclecià intenta arreglar aquest desgavell militar dividint l'imperi en dues parts, la part oriental i la part occidental, cada una d'elles governada, més ben dit, per un august, per un emperador, i que té ja designat un cèsar que serà el seu, o que ha de ser el seu successor. Un d'aquests és Constanci Cloro, el pare de Constantí el Gran, que és nomenat successor de l'emperador occidental, Maximià, i educarà a Constantí en els seus campaments. El nen el anirà creant i el anirà educant. Quan a l'any 293 sigui proclamat cèsar occidental, és a dir, successor del que mana a la part occidental de l'imperi romà, una mica complicat, estic d'acord, al Constantí hi ha una tradició per evitar trabanquetes i tot això, i és que els fills d'un emperador els eduquen a la cort de l'altre emperador i viceversa. Amb la qual cosa el que hi ha és dir, bueno, doncs si tu em fas alguna trastada, doncs els teus fills pagaran les conseqüències. I això sembla que la cosa funciona. De fet, el Constantí se'n va, doncs, a la cort de l'emperador Dioclecià, a la part oriental de l'imperi, i allà és educat i té els primers contactes amb els cristians que, mira, li cauen bé. La cosa avança i arribem a l'any 305, el Dioclecià i el Maximià, és a dir, els dos emperadors de la part occidental i de la part oriental, s'han fet grans, abdiquen per edat, i aleshores el Constanci Clor, el pare del Constantí el Gran, és nomenat líder del tot això, però de la part occidental, però el Galeri, que és el que mana a la part oriental, no hi està d'acord i posa pegues. I el Constanci Clor aconsegueix que el seu fill es pugui escapar i es reuneixi amb ell, i així el salva, diríem, d'aquesta mort pràcticament anunciada que s'hauria produït. Quan morirà Constanci Clor, el Constantí, que ja s'ha format, ja és militar, ja té totes aquestes coses, diguem-ne que serà proclamat cèsar, però no hi estan massa d'acord, perquè hauria de ser el successor del seu pare i el seu pare hauria de ser emperador. Finalment, com que Maximià torna a la política perquè veu que allò és un desgavell i el Constantí es casa amb la filla de l'altre, es convertirà en August. I ja tenim una situació en la qual resulta, perquè aquí tothom es va proclamar emperador, i vinga, foli, amb la qual resulta que hi ha 5 emperadors i només un cèsar, el Maximino aquest. El Constantí el volen fer fora, ell no ho accepta i, per tant, declara la guerra a la resta d'aspirants al títol d'emperador. El Maximí és derrotat a la Gàlia, llavors envaeix Itàlia, derrota amb un altre candidat, el Magenci, el 28 d'octubre del 312, a la zona de Puente Milvio, i amb tot això doncs desapareixen els rivals i ell es convertirà en l'August, és a dir, en l'emperador de la Roma occidental. Amb el fet de que el dia abans de la batalla Constantí explica que ha vist al cel una creu amb la llegenda "amb aquest signe venceràs", que fa que es declari cristià i que, guanyat tot això, doncs construeixi l'arc de Constantí que dedica a la divinitat, però no diu quin déu. Per tant, això el deixa lliure de coses d'aquestes, de problemes, mentre també el deixa com a únic emperador occidental. Mentrestant, a la part de l'Orient encara continuen les bufetades. El Licini, que és el seu aliat, per dir-ho així, del Constantí, derrota l'altre candidat, el Maximino Gaia, I es casa amb la germana de Constantí, per tant, estableix un nucli, un vincle familiar entre les dues, entre els dos imperis i els dos emperadors. I els dos emperadors es posaran d'acord i a l'any 313 publicaran l'edicte de Milà, que decretarà la llibertat de cultes de l'imperi, deixarà, per tant, que els cristians puguin exercir lliurement i els hi tornarà tots els béns que els hi havien sigut expropiats i, a més, s'integrarà en l'estructura religiosa participant el Constantí als concilis d'Arles i de Nicea. L'harmonia, però, amb el seu, diguem-ne, altre emperador, l'emperador oriental, s'acaba amb l'excusa de que allà s'està tractant malament els cristians. Per tant, el Constantí fa la guerra amb el Licini, el derrota, el desterra a Tessalònica, fa que sigui executat i torna a recuperar la figura de l'emperador únic que ja hi havia hagut abans del Dioclecià, que va fer aquest invent dels dos emperadors i de les dues zones. Per poder unificar l'imperi, Constantí crearà una nova capital, la ciutat de Constantinople, a Turquia, que serà inaugurada a l'any 330 i que allà s'ubicarà el nou senat de l'imperi. A part d'això, el Constantí lluitarà contra els gots que estan apretant per envair l'imperi amb força èxit i espera nomenar el seu successor. Ell, el Constantí, morirà el 22 de maig de l'any 337, però no mantindrà l'estructura, sinó que repartirà el seu imperi entre els seus tres fills, Constantí, Constant i Constanci, i els seus dos nebots, Dalmaci i Anibalià, cosa que condemnarà, evidentment, a l'imperi romà a anar-se'n pel pedregar, el carro va pel pedregar, i tots sabem com va acabar l'imperi romà d'Occident i l'imperi romà d'Orient. I com que hem parlat tant de l'imperi romà i de Roma i de tot això, hem buscat una cançó que parlés precisament de la ciutat de Roma, ja que no podem parlar de l'imperi romà, i hem trobat una cançó del Manel que porta precisament per títol Roma i que ens sembla que, mira, pot anar bé per desengreixar una mica. Roma, Manel.
Si hagués nascut a Roma fa més de 2.000 anys, viuria en un imperi, tindríem un esclau i àmfores al pati plenes d'oli i vi. Estàtua de marbre dedicada a mi. Si hagués nascut a Roma fa més de 2.000 anys, no faríeu la xampú al teu cabell daurat i oferiríem els teus, brindaríem amb soldats i ens despertaria un carro pujant per l'empedrat. I els turistes es fan fotos on tu i jo vam esmorzar. Són les coses thank you.
28 de febrer de l'any 1844, el dia que a la ciutat de Madrid, i en concret al Teatro de la Cruz, s'estrena la mítica obra teatral de José Zorrilla, Don Juan Tenorio. José Zorrilla i Moral, que era fill d'un senyor important en el pla polític, a més tradicionalista, a més carlista, vaja, un fatxilla d'aquells, que obliga a la família a anar tombant d'aquí i allà, seguint els seus càrrecs, van a parar a Burgos, el pare el fan governador, després van a Sevilla, i acaben amb el José, amb 9 anys, instaulant-se a Madrid, amb el pare com a alcalde de Casa i Corte, i ell estudiant al seminari jesuïta de Nobles, on descobrirà la seva afecció al teatre. Quan mor Ferran VII, el pare és desterrat, el fatxill és desterrat a Lerma, i el nen, el José, és destinat a estudiar dret a Toledo sota la tutela d'un parent, un canonge, que veu que el nen no té massa interès i al final acaba tornant-li a son pare i dient, escolta, te'l torno, fes el que vulguis amb ell. Però el nen ha descobert, com dèiem, l'afició al dibuix, a les dones i a la literatura romàntica, I el pare, desesperat, l'agafa i el fa fora de casa, l'envia a Lerma, unes possessions que tenia a Lerma, a cuidar les vinyes a l'any 1836. El nen no hi està d'acord perquè, com dèiem, ha descobert tot això del dibuix i les dones i la literatura, i el que fa és agafar un cavall i anar-se'n cap a Madrid i instal·lar-se en la bohèmia, començant la seva carrera literària, publicant poesies al diari L'Artista, freqüentant el revolucionari Café Nuevo, on la burgesia o els antiburgesos es reuneixen, i publicant això, vivint a casa d'un gitano, que quan es produeix la mort de Mariano José de Larra el 1837, ja sabeu, l'anima i diu, oi, i tu per què no haces un poema i lo recites el dia de l'entierro i tal? I el José Zorrilla li fa cas, fa el poema, el llegeix a l'enterro i surt de l'anonimat, perquè tothom diu, qui és aquest noi? De moment, el diari L'Espanyol li ofereix una plaça de periodista, justament la que ha deixat buida a Larra amb el seu suïcidi, i també escriu a la revista El Porvenir i escriu també a la revista literària de crítica teatral El Entreacto, i es va fent famós mentre publica el seu primer llibre de poesies i s'estrena la seva primera obra de teatre, Juan Dándolo, al Teatre del Príncipe, amb un èxit, doncs, acceptable. El 1840, Josep Zorrilla es consagrarà amb els seus cantos de trobador i estrenant tres obres més de teatre, Más vale llegar a tiempo, Vivir loco y morir más, i Cada cual con su razón. Al fer-se, al anar-se fent famós, doncs arriba un moment en què s'ha de plantejar la seva professionalització, i a l'any 1840 signarà un contracte amb exclusiva per una durada de 5 anys amb Juan Lombía, que és l'empresari del Teatro de la Cruz de Madrid, on estrenarà ni més ni menys que 22 obres de teatre en aquests 5 anys, la qual cosa, doncs, el farà absolutament conegut i destacant amb un èxit clamorós aquest Don Juan Tenorio, que s'estrena, com dèiem, el 28 de febrer de 1844. Però, mentrestant, l'any 1838, en Zorrilla es havia casat amb Florentina O'Reilly, una vídua irlandesa que és 16 anys més gran que ell i que ja tenia un fill del seu primer matrimoni, i aquest matrimoni fracassa amb la mort de la filla. Però hi ha una història, i és que en aquell moment els drets d'autor encara no s'havien inventat i, per tant, els autors cobraven un tant per cada obra que estrenaven i a partir d'aquí perdien tots els drets sobre aquesta obra. No? Quan es produeix el trencament amb aquesta senyora, amb la Florentina O'Reilly, el José Zorrilla, a ella li exigeix la part proporcional de tots aquells diners que havia guanyat amb totes aquestes obres, que el Zorrilla es gastava amb senyores i altres històries, i el Tenorio, i l'autor del Tenorio, doncs opta per agafar les de Villadiego. Se'n va cap a França, abandona la dona, se'n va cap a França, i d'allà, veient que la dona encara sortirà per aquí un dia, emigra a Mèxic l'any 1855. A París haurà publicat les seves obres, però el seu punt important serà aquest viatge a Mèxic, on arribarà, com dèiem, el 9 de gener de 1855, i allà passarà 11 anys protegit per l'emperador Maximilià I, del qual es fa ràpidament amic. Una amistat i una col·laboració que només seran interrompudes l'any 1858, quan el José Zorrilla tingui una veleitats, diguem-ne, capitalistes, i opti per marxar durant un any a Cuba a provar sort en el tràfic d'esclaus, que li diuen que s'hi guanyen molts diners. Fa una societat amb un llibreter espanyol, Cipriano de las Cajigas, i es dediquen a portar indis des del Yucatán fins a Cuba, és a dir, els agafen a Cuba, a Yucatán, els compren, diguem-ho així, o fan el que vulguin, i els venen a Cuba. Però la mort del soci, del Cipriano aquest, acaba amb el negoci, i el José Zorrilla ha de tornar a Mèxic amb la cua entre cames a posar-se altra vegada sota la protecció de l'emperador, que el nomenarà director del Teatre Nacional. Tornat a casar quan la seva dona es mora, vaja, intenta tornar-se a casar, ja té la possibilitat de tornar cap a Espanya i, efectivament, arriba a Barcelona el 19 de juliol de 1866 i d'allà se'n va a Madrid, on farà on viurà 3 anys després d'haver-se casat a Barcelona amb Juana Pacheco, una noia 32 anys més jove que ell, i que també el tornarà a posar amb dificultats econòmiques, no? Ell anirà rebent honors, el coronaran poeta nacional a Granada l'any 1889, però de diners poquets. Haurà de dedicar-se a anar fent gires per tot el país, allò, gires de lectures i presentació de llibres o explicació o conferències, i això el mantindrà amb una certa indigència, és a dir, amb unes certes dificultats econòmiques, fins que el 14 de febrer de 1890 és operat d'urgència, li descobreixen un tumor cerebral, se'n surt de l'operació, però 3 anys més tard, el 23 de gener de 1893, morirà el que és l'autor de la mítica obra d'en Juan Tenorio, que, com recordàvem, va ser estrenada a Madrid el 28 de febrer de 1844. Una obra que va tenir, Juan Tenorio, que va tenir moltes seqüeles, per dir-ho d'alguna manera. Una d'elles va ser que fos triat com a tema per moltes coses, entre elles una sarsuela que es va portar, que portava per títol El Trus de los Tenorios, i que té una famosa ària, un famós solo, que ens interpretarà avui, farem que ens interpreti Alfredo Kraus. Per tant, recordem, o que tanquem aquest record de la figura de José Zorrilla, amb El Trus de los Tenorios, interpretat per Alfredo Kraus.
Thank you. vos m'educarà. Me muero, es la jota que siempre canté, la sal de mi tierra, olé, olé.
Cinc a la setmana.
29 de febrer del 1932, el dia que a la ciutat de Barcelona mora el pintor català Ramon Casas i Carbó. Ramon Casas i Carbó era fill de Ramon Casas i Gatell, un indià natural de Torredembarra, que havia fet fortuna, bastanta, a Cuba. Quan el nano tenia 11 anys, el poc interès pels estudis va fer que el seu pare digués, bueno, aviam si en podem fer un home de profit, i el va enviar a classes, l'any 1877, a classes de dibuix a l'Escola de la Llotja amb el retratista Joan Vicenç. El nano se'n va sortir força bé, va començar des de l'any 1881 a col·laborar amb diferents revistes, val a dir que ell, gràcies als recursos del pare, havia col·laborat en la creació de la primera revista amb el nom de l'Avenç, la va cofundar, i a més va prendre el seu primer viatge a París, acompanyat de dos cosins seus, en Miquel Carbó i en Joaquim Casas, per anar a classes al taller del pintor Carolus Duran, que era un deixeble de Manet, i que li va descobrir, li va acabar de descobrir el seu interès per la pintura, però l'ambient va fer, i per tant el nano visitava molt les exposicions d'art, però també va fer que s'aficionés a visitar molts cafès nocturns i, sobretot, que es posés a fumar, que va ser el seu gran defecte. Bueno, el cas és que va presentar un quadre al Saló de 1883 i mentre es feia com de corresponsal de la publicació de l'Avenç aquella que havia cofundat. Tornat a Barcelona, participar a les exposicions quinzenals que feia la Sala Parés, portant diversos paisatges i amb un cert èxit que el va fer conegut i, a més, coneixent en aquestes exposicions a Santiago Rusiñol, que va convertir-se en un gran amic seu. El noi, com que hi havia recursos a casa seva, es va muntar un xiringuito que feia que estigués a París durant la tardor i l'hivern i durant la primavera i l'estiu tornava a Barcelona i es dedicava a viatjar per la península. Així va descobrir Granada, va descobrir el tipisme andalús i va fer el seu primer quadre important, un autorretrat vestit de flamenc que va enviar al Saló dels Camps Elisis de París, que el van acollir i el van premiar mentre iniciava una colla d'obres centrades en la tauromàquia. Però el 1886 li detecten una tuberculosi i, per tant, el noi ha de fer bondat, diguem-ne, ha de romandre a Barcelona i només podrà viatjar per Catalunya. Ho farà amb Santiago Rusiñol i entre tots dos faran un llibre que porta per títol Des del meu carro, que el Ramon Casas il·lustrarà i el Santiago Rusiñol hi posarà els seus textos. L'any 1890, recuperat ja aparentment de la tuberculosi, tornarà a París amb Santiago Rusiñol, Utrillo, Canudes, etc. Viuran al barri del Montmartre i el Ramon Casas es dedicarà a il·lustrar els articles de Santiago Rusiñol a La Vanguardia, uns articles que portaven per títol Des del Molino, i a més a pintar quadros que presenta a les diverses exposicions de París, com ara quadros així macos com Plein Air, el 1891, o altres amb més temàtica social, com el Garrot Vil o la Càrrega, que descriuen doncs aquestes dues situacions, una càrrega de la Guàrdia Civil i una execució, i que li permeten accedir a la Societat d'Artistes Francesos, la qual cosa li dona portes, li obre moltes portes a la cultura de París. A Barcelona, mentrestant, cofundarà el Cafè Els Quatre Gats, inspirat amb el Chat Noir de París, on coneixerà el seu futur mecenes William Deering. El 1898, la revista dels Quatre Gats, el Cafè Els Quatre Gats, impulsa ell la publicació de la revista Els Quatre Gats, que un any després es convertirà en Pèl i Ploma, i que li permet compaginar el dibuix, que és la seva afició, i el cartellisme, que comença a publicitar-se. farà un llibre amb un centenar de retrats al carbó de personatges com Unamuno, el Benici i tal, i a més, en aquesta època també farà alguns dels seus cartells més famosos, com el cartell de l'Anís del Mono o el cartell de la Casa Codorniu, que li aniran donant molta fama, fins al punt que, si Martí de Riquer és considerat el pioner del cartellisme català, amb ell se'l definirà ben aviat com el mestre del cartellisme català. Amistat amb el que dèiem que seria el seu mecenes, amb el Dering, el portarà l'any 1908 a viatjar per Catalunya, com havia fet amb Santiago Rusiñol, i descobrirà un antic hospital a Sitges que el Dering comprarà per viure-hi i que es convertirà amb el temps en el que és avui el Cau Ferrat. El 10 de novembre de 1912 morirà la seva mare, Elisa Carbó, i el noi, el Ramon Casas, heredarà el monestir de Sant Benet de Bages que la mare havia fet restaurar per Puig i Cadafal i que en Casas decorarà i farà li donarà l'aspecte que té ara. A part d'això, també, uns anys més tard, el 1916, Casas i Dering visitaran Tamarit, el Dering comprarà el castell, ja veieu que aquest no s'estava de diners, comprarà el castell i li encarregarà a Casas que restauri el poble i el castell, i ja ho ves fent. El Casas, però, ja té una edat i als 56 anys decidirà, en contra de l'opinió de la seva família, casar-se amb la que sí, amb la que era la seva model habitual, la Júlia Peraire i Ricarte, a la qual havia pintat per primer cop el 1906, amb 18 anys, i que es havia convertit en la seva model habitual i, a més també, val a dir-ho, amb la seva amant. El 29 de febrer de 1932, com dèiem, morirà d'aquella tuberculosi que mai es havia acabat de curar i que amb els anys va tornar a remetre. Va morirà, doncs, com dèiem, Ramon Casas a la seva casa del carrer Descartes de Barcelona, superat, com dic, per aquesta tuberculosi. I com que en Ramon Casas, si alguna cosa té, i per alguna cosa és coneguda, és pels seus cartells i pels seus quadres, hem buscat una cançó que ens parli dels pintors. Hi ha una cançó molt maca de l'Atahualpa Yupanqui que porta per títol, precisament, Pintor, que ens sembla que pot ser una bona, un bon culmen d'aquest record de la figura del pintor, dibuixant i cartellista Ramon Casas i Carbó. Aquí la teniu, Atahualpa Yupanqui, Pintor.
Creyendo hacer cosa buena, un pintor me pintó un día, mas me pintó por afuera porque adentro no veía. Creyendo hacer cosa buena, un pintor me pintó un día, mas me pintó por afuera porque adentro no veía. ¿Cuándo vendrá ese pintor que pinte lo que yo siento? Ganas de vivir la vida sin pesares ni tormentos. Salí un humito muy lindo de mi rancho de Totora, pero mi sopa es escasa porque son pobres mis horas. Salí un humito muy lindo de mi rancho de Totora, pero mi sopa es escasa porque son pobres mis horas. ¿Cuándo vendrá ese pintor que piente lo que yo siento? Ganas de vivir la vida sin pesares ni tormentos. Mal pintor el pintor que me ha pintado aquel día, cantando coplas serranas con la barriga vacía. Es mal pintor el pintor y en esto no hay duda alguna, pues solo pintó mi poncho y se olvidó de mi hambruna. ¿Cuándo vendrá ese pintor que pinte lo que yo siento? Ganas de vivir la vida sin pesares ni tormentos.
De març de l'any 1445. el dia que neix a la localitat de Florència, la localitat italiana de Firenze, Florència, Alessandro Di Mariano Di Vanni Filippi, més conegut entre tots nosaltres per Sandro Botticelli, Sandro pel nom d'Alessandro i Botticelli, ja veureu per què. De fet, Sandro Botticelli era el més petit dels quatre fills d'un curtidor de pro, Mariano Di Vanni, un gran artesà, que fou criat, els germans tenien molta diferència, que fou criat pel seu germà gran, que li portava 25 anys, que era 25 anys més gran que ell, i que va ser el que, basant-se en que era una miqueta gras, li va posar com a mal nom Botticelli. Protegits tots ells pel prohom, per un gran prohom de Florència, Giovanni di Paolo, el Sandro va entrar com a arquitecte, bueno, no com a arquitecte, perdó, va entrar al taller de l'arquitecte i artista Leon Battista Alberti, i als 14 anys es va convertir en el seu primer aprenent. Hi havia graus amb això dels aprenents, i va ser el més destacat i el que el mestre confiava més. Va abans de, i el va empènyer a fer estudis d'orfebreria, i després també els anys 1464 fins al 67, és a dir, durant 4 anys, estudis de pintura al taller de Fray Filippo Lippi, on el noi va començar a pintar quadres que molts confonien amb quadres del pintor famós, del Fray Filippo Lippi aquest, no? Després també va passar per unes classes del gran pintor també Masaccio, i al final doncs es va establir a Florència al taller d'Andrea de Verrocchio, un altre gran pintor, on va tenir la sort de poder treballar colze amb colze amb Leonardo da Vinci, pintant entre tots dos una sèrie de madones absolutament delicioses. El nano va començar a destacar, i ajudat també per les amistats i per la família, el 1470 ja tenia un taller propi on va anar definint el seu estil amb les seves primeres obres, destaca, entre les quals destaca La Verge amb el Nen i Dos Àngels, que era una obra que es va posar a darrere de l'altar d'una de les esglésies de Florència. Això va fer que els Medici, els que tallaven el bacallà a Florència, el descobrissin. De fet, el que havia sigut el mestre del Botticelli, el Lippi aquell, ja els hi havia parlat d'ell, i li van començar a encarregar obres com el retrat d'home amb la medalla de Cosme el Vell, de l'any 1474, o l'Adoració dels Mags, que ja és una obra bastant important, on apareix, ell fa aparèixer tota la dinastia dels Medici, el Cosme el Vell, junt amb els seus fills, el Pedro, el Giuliano i el Lorenzo, i a més, en un altre racó apareix el Pico de la Mirandola, i ell mateix retratat en aquest quadro. Després, per això els Medici li donen tota la confiança, li fan pintar el seu estendard i li busquen contractes o li busquen encàrrecs, per dir-ho d'alguna manera, mentre el protegeixen políticament. Ell haurà de pintar a la Fortaleza per la sala del Tribunal dels Mercaders i entrarà a la Companyia de Sant Lucas, que vindria a ser el gremi de pintors i artistes d'aquell moment a Florència, mentre va rebent encàrrecs de tota Itàlia, inclòs a Pisa. El 1478, a Florència, hi ha la conjura dels Pazzi, que assassinen un dels germans de Llorenç de Medici, de Llorenç el Magnífic, en concret el Giuliano. El Sandro rebrà l'encàrrec de pintar a la porta de la duana un fresc on hi hagi el retrat dels quatre assassins del seu germà penjats, i un retrat allò com a exemple públic. I també li encarregaran diversos retrats dels assassins i diversos altres obres com Pales o el Centaure, per celebrar la victòria dels Medici sobre els Pazzi, que són borrats pràcticament de la faç de la terra. Això li dona fama i el criden des de Roma al papa Sixt IV perquè li vol fer un encàrrec. I el 1481 el papa Sixt IV li encarregarà que pinti els frescos laterals, dels laterals de la Capella Sixtina, acabada de construir, i que, com que allà hi vol també que intervinguin altres artistes, doncs que s'encarregui de coordinar tots aquests pintors perquè surti una cosa, diguem-ne, homogènia, per dir-ho d'alguna manera. El repte l'entoma, el Sandro Botticelli, però no acaba de ser del tot satisfactori. Els quadres, els tres requadres que té per ell, el Castigo de Cora i de Tant, Els fets de la vida de Moisès i la temptació de Crist no acaben de ser un massa, no acaben de fer-li el pes, i al final el Sandro decideix tornar cap a Venècia junt amb els Medici i deixar la Capilla Sixtina, que el papa reconvertirà i implicant-hi a Miquel Àngel. Bé, de 1478 a 1486 estarà pintant els frescos de la Villa Lemmi, intercalat amb un altre grup de frescos que pinta, junt amb Perugino, amb Girlandaggio i amb Lippi mateix, a les possessions de Llorenç el Magnífic, a la ciutat de Volterra. A l'any 1502, però, el denunciaran anònimament per sodomia i haurà d'anar a judici, la qual cosa suposa l'inici del seu declivi, tot i que la denúncia finalment és desestimada, i ell intenta fer-se valdre altra vegada proposant als Medici un becheri, que ell defineix com aquest nom, becheri, que vol ser una mena de diari amb dibuixos i amb il·lustracions de caràcter satíric destinat als nobles de la societat renaixentista. I els Medici li diuen que, escolta, ves fent. No ens interessa ara això. En Sandro Botticelli morirà el 17 de maig de 1510 i serà enterrat a la seva parròquia, a l'església d'Ogni Santi, de Florència, on havia pintat, i encara hi és, un famós fresc de Sant Agustí. I com que ja veieu que Sandro Botticelli, la seva ciutat, el 400, el pintor del 400, la seva ciutat era Florència, hem buscat per acabar aquest cinc a la setmana d'avui, hem buscat una cançó que parli precisament d'aquesta ciutat i que interpreta un italià, Paola Bajós, Firenze, es porta per títol. Amb això ens acomiadem de vosaltres, doncs el Toni Olivella, que ha fet tota la feina tècnica aquí amb els micros i totes les coses aquestes, el Toni Olivella, el Marc Pujol, que li ha posat una ajuda inestimable, i la Goretti Martínez, que ara agafarà aquestes explicacions avui un pèl embarbussades per culpa de la tos, d'en Francesc Morgades, que és qui us parla i qui us espera trobar la setmana que ve en aquest 5 a la setmana de Ràdio Televisió de Vilafranca. Doncs, per tancar aquest programa d'avui, aquí teniu Pau a la Bajós i la seva Firenze.
No hem posat el nas en Santa Maria del Fiore, no hem creuat el Ponte Vecchio esquivant 10.000 turistes, no hem guardat fotografies ni una mísera postal de la cúpula gegant de Brunelleschi. Mai no hem visitat la galeria dels Uffizi, no hem vibrat amb l'obra mestra dels pintors renaixentistes, no hem pujat al Belvedere, ni hem vist Florència als nostres peus, no hem posat un forrellat al nostre amor etern. Però em conec de memòria els teus llençols, la geografia del teu cos, cada racó del dormitori on hem plantat cara a l'hivern, cada centímetre de tu, cada constel·lació que dus gravada en la pell de l'esquena. No hem berenat junts en plaça de la Signoria, no hem vist el Palau dels Pitti ni el David de Miquel Àngel, no hem llançat una moneda dins de la font del Neptú, ni hem contemplat l'altar de Santa Croce. Però em conec de memòria els teus llençols, la geografia del teu cos, cada racó del dormitori on hem plantat cara a l'hivern, cada centímetre de tu, cada constel·lació que dus gravada en la pell de l'esquena. Reconec perfectament l'alarma del despertador, la nostra roba en un muntó, tantes pel·lícules que no hem vist i crec que no veurem mai, cada carícia recurrent, mil confidències en paper i massa deus contra rellotge.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.